Després de la treva d'estiu, desigual depenent del territori, estem ja de ple dins el que els especialistes i professionals de la salut pública havien advertit que passaria. La temuda segona onada de la pandèmia. Estat d'alarma a la capital de l'estat, percentatges de contagi altíssims a Navarra, diverses capitals de província confinades i mesures restrictives sense precedents a Catalunya. A Europa la cosa no pinta gaire millor, amb nous pics de diversos països i preocupació desfermada en països propers com ara França, on s'ha aplicat el toc de queda, Itàlia, Alemanya o Portugal. Per parlar del moment actual i, bé, tenir una idea del que pot passar o del que hauria de passar les pròximes setmanes i mesos, avui comptem amb nosaltres amb una de les veus més respectades pel que fa a la cobertura i divulgació periodística d'aquesta pandèmia, en Josep Corbella, periodista especialitzat en ciència de La Vanguardia. Benvingut a Ràdio Illa, senyor Corbella.
Molt bon dia.
Llegíem el seu article a La Vanguardia. Diu així, quan l'epidèmia accelera, ho fa com una locomotora, acumulant una inèrcia descomunal a partir del moment en què s'intenta frenar, recorre encara un llarg trajecte abans de detenir-se. Això s'entén per aquella famosa realitat de que el virus ens porta sempre una setmana o dos d'avantatge?
Sí, és per això i és per més que això. El virus ens porta una setmana d'avantatge pel que fa a la detecció dels casos. És a dir, quan nosaltres identifiquem casos en aquest moment, en realitat estem tenint una imatge de com estava la situació fa una setmana, fa 10 dies, que és quan es van produir els contagis, perquè entre el contagi i la notificació hi ha un període en què hi ha el contagi, passen uns dies fins a l'aparició de símptomes, després s'ha de fer el diagnòstic, després s'ha de notificar. Hi ha un decalatge de 7-10 dies, 10, de vegades 12, de vegades fins i tot més. Per tant, estem veient ara, amb els casos que es notifiquen, ara estem veient la realitat de fa uns dies de la setmana passada o una mica abans. Aquí hi ha una part del radar, no? Després hi ha un altre element, i és que la tendència de l'epidèmia, si va a més, si va a menys, cap on ens porta això a una o dues setmanes vista, depèn de dues coses. Depèn de quants casos tenim en aquest moment, del que es diu la incidència, i després depèn de a quantes persones de mitjana contagia cada cas, que és el que es diu el nombre de reproducció. Aleshores, nosaltres ara, a Catalunya, per posar un exemple, estem amb un nombre de reproducció de 1,4. Això què vol dir? Que 10 persones de mitjana en contagien 14.
Sí.
Per tant, de 10 casos que tenim avui, d'aquí 5 dies en tindrem 14. I d'aquí 10 dies en tindrem gairebé 20. Per tant, quan nosaltres volem comencem a posar mesures per interrompre els contagis ara, hem d'aconseguir que aquest número R baixi de 1,4 fins per sota de 1, perquè quan estigui per sota de 1, llavors el nombre de nous casos començarà a baixar. Llavors és quan es produeix el que es diu que s'aplana la corba. Fins que no arribem a 1, el nombre de nous casos seguirà pujant. Cada dia tindrem més casos que el dia anterior. Per tant, és aquesta la inèrcia. Les mesures les posem ara, però passaran encara setmanes fins que no aconseguim baixar de 1,4 a 1. I és aquesta la inèrcia que porta la locomotora, que en aquest moment és molta inèrcia a Catalunya i a gran part d'Europa.
Clar, estava pensant en quan batallàvem per aplanar la corba la passada primavera, ho vam fer, doncs bé, amb un cost social i econòmic altíssim, amb unes mesures de confinament sense precedents. Ara veiem que la cosa, bé, doncs sembla que torna a anar dirigida cap aquí. Això vol dir que la nova normalitat, és a dir, fer vida normal amb mascareta i hidrogel i distància, no és suficient per contenir la pandèmia, almenys en grans ciutats?
Hem de trobar una normalitat que sigui suficient fins que no tinguem una immunitat que ens aporti la vacuna, que això ens anem probablement al segon semestre de l'any 2021, a la segona meitat del 2021. Mm. Hem de trobar una normalitat que ens permeti de conviure amb aquest virus sense que la situació ens escapi del control. L'important és que nosaltres controlem la transmissió del virus i no que la transmissió del virus controli les nostres vides. Per tant, hem de trobar una normalitat. El que ens ha passat al setembre, a l'estiu, és que la normalitat que hem estat, a la qual ens hem acomodat, no ens ha permès de controlar-lo. Per tant, el nivell d'interacció social que hem tingut a l'estiu i al setembre no és compatible amb un bon control de l'epidèmia. Per tant, haurem de tenir un tipus de normalitat, segurament una miqueta més restrictiu, una miqueta diferent.
Clar, a veure com es configura, no, aquesta normalitat compatible amb la pandèmia mentre no hi hagi la vacuna, perquè clar, si ja veiem els picabaralles que hi ha en àmbit polític sobre com contenir la pandèmia amb coses molt bàsiques, ja no parlem d'això.
Sí, però aquí hi ha un altre element molt important, i és que la capacitat de conviure amb el virus depèn de la teva capacitat de control, i això depèn del sistema sanitari. La capacitat de control vol dir, si ets capaç de detectar els casos precoçment i ets capaç de rastrejar els contactes i tallar les cadenes de contagi, aleshores et pots permetre una normalitat diferent, molt més oberta, molt més laxa, que si no tens la capacitat de detectar els casos i de rastrejar els contactes. I l'exemple és Nova Zelanda. Nova Zelanda és un exemple extrem, perquè els ha anat molt bé i són unes illes que poden aplicar poden controlar bastant bé l'arribada de casos externs, cosa que en un territori al mig d'un continent, com és Catalunya, per exemple, és més difícil. Però és un bon exemple. Nova Zelanda. Tenen un excel·lent sistema de detecció de casos, un excel·lent sistema de rastreig, i molt pocs casos. I poden fer una vida sense mascareta, sense distància, vida social, locals de restauració oberts, espectacles oberts, una vida molt, molt normal com la que teníem el 2019. Si ens n'anem a una altra situació en què tenim el sistema sanitari col·lapsat, no podem detectar els casos bé, no podem rastrejar els contactes bé, aleshores hem de ser molt més restrictius, perquè si se'ns escapa, si se'ns escapa el control de l'epidèmia, ràpidament col·lapsarem el sistema sanitari i ràpidament tindrem malalts i morts que haurien de ser evitables.
La solució passa, per tant, per fer cribratges massius, PCR a tothom, com suggeria fa pocs dies Albert Mitjà, Oriol Mitjà?
La solució passa per dues coses. Una correspon als governants, que és dotar el sistema sanitari de la capacitat de diagnòstic i de rastreig suficient per controlar, per saber on és el virus, perquè és que si no l'aconsegueixes diagnosticar, no saps on tens l'enemic. Si no saps on tens el teu enemic, és molt difícil d'aturar-lo. Això és una part que correspon als governs. Després hi ha una part que correspon als ciutadans, que és la responsabilitat de minimitzar les situacions en què ens exposem a contagis. Això sí que depèn de nosaltres.
Clar, més enllà de les mesures que s'impulsin des del govern, potser nosaltres com a ciutadans hauríem de potser prendre també unes certes decisions. Crec que ens costa, no?, prescindir d'allò que teníem planificat, ens costa sacrificar-nos. Hi ha una mica de, no sé si dir-ho, cansament pandèmic, no?, de ja portem molts mesos, ja sentim tantes, diguem-ne, ordres contradictòries a vegades que al final diem, mira, doncs anem fent una mica la nostra i com puguem.
Sí, cansament pandèmic hi és un problema greu que ningú sap ben bé com abordar i consisteix precisament en això, en dir ja en tinc prou i això porta un cert, potser, relaxament i aquí el que s'ha de tenir en compte és que ens falta molt encara. Això és una marató i no hem arribat segurament ni a la meitat o som per la meitat. Ens falta molt per arribar a la meta. Si ens rendim ara, la segona meitat de la marató, que l'haurem de fer igual, perquè el temps no s'atura, el món segueix girant, se'ns farà molt i molt difícil, molt i molt llarga. Aleshores, per tenir nosaltres, tornem al concepte de control, per tenir nosaltres el control de la situació, per no sentir-nos cansats de que la situació de fora externa ens controla, sinó per nosaltres ser una miqueta amos del nostre destí, aquí els ciutadans han de prendre unes decisions dia rere dia que són complexes, són difícils i que de vegades potser no hem fet prou bé la tasca d'informar-los de com s'han de prendre aquestes decisions. I bàsicament, a l'hora de prendre decisions sobre què faig jo en el meu dia a dia, què puc fer, què no puc fer, què hauria de fer, que això és no té respostes fàcils perquè les situacions són molt diverses. Hi ha dues coses que s'han de valorar. Una és que siguem capaços d'avaluar cada un de nosaltres quines són les situacions de risc a les quals ens exposem. Per exemple, si et pregunto, si te'n vas a una zona que hi hagi epidèmia a nivell comunitari, no en un lloc que estigui controlat com Nova Zelanda, sinó en un lloc que hi hagi epidèmia a nivell comunitari, com pot ser ara a Madrid, com pot ser ara a Barcelona, com poden ser altres llocs de l'estat. Si et pregunto, si te'n vas a prendre unes cerveses amb uns amics, amb 20 persones, amb unes taules, sense juntes unes amb les altres, això és una situació d'alt risc o de baix risc?
Entenc que és d'alt risc.
Vale. Si te'n vas tu sol a la muntanya caminar, això és una situació d'alt risc o de baix risc?
De baix risc.
Vale. Això són situacions extremes. Aquí és més molt fàcil d'avaluar. Però això és una de les dues coses que hem de tenir en compte a l'hora de dir jo això ho puc fer o no ho puc fer, ho hauria de fer o no ho hauria de fer. I l'altra que has de tenir en compte és quina importància té això per tu a nivell personal. Per exemple, posem que ets una persona que t'agrada molt anar a la natura. Anar a caminar a la muntanya, a la serra de Tramuntana, per tu és important. Potser per tu ho és. Llavors aquí tens una situació que per tu és important i és de baix risc. T'ho pots permetre.
Sí.
Si dius, mira, a mi, després la part d'anar a prendre la cervesa amb els amics, per mi m'agrada fer-ho, naturalment a tots ens agrada,
clar,
però potser no és una cosa essencial, vull dir, no em sento més buit, no és una cosa que la meva vida sigui molt pitjor si això deixo de fer-ho durant uns dies o unes setmanes, aleshores aquí tens una situació que per tu és menys important. Tot això és molt difícil d'avaluar, perquè et pots trobar la situació d'alt risc però alta motivació. Posem per cas una parella que fa dies que no es veu i que es volen veure, i que potser un ve d'estar, jo que sé, que ha tingut contactes de risc i l'altre no. Es poden veure o no es poden veure? No hi ha una resposta. No hi ha una resposta perquè cada situació és individual. Potser si és una parella que estan en un punt de la seva relació, que estan molt enamorats, és molt important per ells. I no els hi pots dir, això està bé, això està malament. El que els has de dir és, sigues conscient de la situació en què et poses a cada moment. I si per tu és molt important, assumeixes un risc. Això ho fem tots a la nostra vida, ho hem fet tots sempre, sempre durant totes les nostres vides. Hem assumit riscos i hem minimitzat riscos en funció de la importància que cada cosa té per nosaltres. I això, qualsevol pot reflexionar sobre les decisions que ha pres en el passat i es trobarà en situacions d'aquesta mena. Però són aquestes dues preguntes claus que ens podem fer per tenir nosaltres el control de les nostres accions. Una és, quin és el risc de la situació en la qual m'exposo? I l'altra, quina importància té això per mi?
Amb tot això, bé, doncs per intentar aturar la locomotora, tot i que subratllam el concepte aquest de la inèrcia, no? De que bé, per molta mesura que avui apliquem, fins d'aquí uns 10 o 15 dies no podrem notar doncs, algun efecte. O sigui, de moment entenc, senyor Corbella, que aquests dies anirem incrementant les dades de pandèmia a Catalunya. Amb tot això s'han tancat els bars i restaurants de tot el Principat. Com es viu això a Catalunya?
A nivell del sector, amb molta indignació. I això és lògic i és comprensible. El sector de la restauració se li està demanant que faci un sacrifici, no demanant, se li està imposant un sacrifici per al benefici de tota la comunitat, pel benefici de tots. Aleshores, el que seria just és que hi hagués mecanismes de compensació perquè aquestes persones, aquesta minoria de la població, que és un sector important, però en el conjunt de la població és una minoria, aquesta minoria de la població que li demanem, li imposem que se sacrifiqui per tots, se l'ha de compensar d'alguna manera. I aquests mecanismes de compensació en aquest moment encara no estan establerts. Aleshores, a nivell del conjunt de la població, el que hi ha és molta, molta diversitat. Hi ha des de les persones que estan o conscienciades o fins i tot irracionalment preocupades per l'epidèmia, que els hi sembla bé, fins a persones que no tenen el mateix nivell de conscienciació o de preocupació o d'informació, que els hi sembla que la situació és surrealista, perquè no entenen que no puguin aprendre's doncs, el seu esmorzar a la cafeteria cada matí. No? Per tant, hi ha molta diversitat.
Com valora el fet de que es prenguin decisions diferents, per exemple, a una zona també amb una alta incidència com és Madrid respecte a Catalunya?
A veure, aquí cada comunitat, com cada país, està intentant abordar l'epidèmia com bonament pot. Clar. Aleshores, això depèn de qui té les competències sanitàries per abordar-ho. A Espanya, tal com ho tenim organitzat, són les comunitats que tenen aquestes competències de gestió sanitària. Per tant, cada comunitat decideix com ho fa. I el que això reflecteix és una diferència de criteris en la gestió de l'epidèmia entre Madrid i Catalunya.
Qui li pareixen les mesures aplicades a Madrid, que no passen doncs, ara per ara per tancar establiments de restauració?
Les mesures de Madrid no tenen un sentit des del punt de vista sanitari. L'únic que dona que permet explicar el que està passant a Madrid té una lògica política. Si intentem interpretar les decisions des d'un punt de vista sanitari, arribem absurds. Es prenen decisions absurdes. Però el que explica les decisions sanitàries és que si s'està s'ha convertit l'epidèmia a Madrid en un camp de batalla en el qual té lloc una batalla política. I aquesta batalla política explica tot el que està passant.
Bé.
Perdona, a Catalunya és una mica del revés. A Catalunya, tal com estem ara, la gestió de l'epidèmia és la prioritat i la gestió política és el context en el qual es lluita contra el virus. Vull dir, el virus no és el context en el qual es lluita contra l'adversari polític, sinó que la política et dona el context que et permet lluitar units contra el virus.
Bé, aprofitem que tenim el senyor Corbella, un dels especialistes en àmbit periodístic i responsable de la Vanguardia de Ciència, sobre aquesta pandèmia que ens toca viure en aquests temps que corren, per preguntar-li sobre un número que últimament ha sortit molt a tot arreu i que no acabem d'entendre ben bé què és, això dels punts d'índex de rebrot. Què vol dir això?
L'índex de rebrot. Mira, l'índex de rebrot és un indicador que et diu si l'epidèmia va a més o va a menys i amb quina velocitat va a més o va a menys. És un número que et diu quina tendència pots esperar d'aquí uns dies. Aleshores, a nivell ciutadà, és molt antiintuïtiu perquè et dona només un número. Per exemple, et diu, estem en un índex de rebrot de 250.
Sí.
I quan preguntes 250 què, quina és la unitat, no hi ha una unitat. No hi ha una unitat. I el motiu pel qual es fa així és que es va pensar que si es començaven a donar dades molt tècniques, ara t'explico quines són les dades, però si es començaven a donar dades molt tècniques, potser hi hauria gent que no ho entendria. Era més fàcil donar només un número que l'entens per referència a si mateix. Si ahir estàvem a 100 i avui estem a 200, vol dir que ha pujat, ja està. Però realment no t'orienta a l'hora de saber 200 què, no ho sabem. Aleshores, aquest índex de rebrot, el dir cap on va l'epidèmia, s'estableix a partir de dos indicadors, només dos, que són, un, en quin punt està l'epidèmia ara, que és la incidència, i l'altre és quin és el nombre de reproducció del virus, aquest que comentàvem abans, de a quantes persones es contagia cada cas positiu. Si tu saps que avui tens, posem per cas, 100 casos per 100.000 habitants, que és incidència, i que la R està en 1,5, vol dir que la setmana vinent tindràs, d'aquí uns dies, tindràs 150 casos per 100.000 habitants. I despassat un altre cicle de reproducció del virus, en tindràs 225. I llavors pots fer una projecció de cap on va l'epidèmia. I amb aquests dos únics indicadors, incidència i nombre de reproducció, s'estableix l'índex de rebrot. Però, efectivament, com dius, quan diem índex de rebrot 224, dius 224, aquest no ho sé ben bé, no entenc què vol dir. No?
Bé, estem en el principi d'aquesta segona onada, almenys pel que fa a Espanya, se sospita si tot va bé quan podríem començar a controlar la corba o quan seria desitjable que això passés o viable?
Mira, una de les coses que hem après en aquesta epidèmia és que qualsevol predicció de futur que facis pot ser negada per la realitat. No es pot fer una predicció fiable. No es pot fer una predicció fiable, hem d'anar pas a pas, i en part no es pot fer una predicció fiable perquè això depèn del que passi els propers mesos. Depèn del que fem nosaltres mateixos, depèn del que com es regulin les restriccions per prevenir els contagis. Depèn de variables que encara no estan definides en aquest moment. Per tant, això es fa difícil. El que sí que podem dir a nivell qualitatiu és que, d'entrada, no hi ha epidèmia que duri 100 anys, això acabarà, i que tota epidèmia, quan puja, després torna a baixar. Les incògnites són, ara que està pujant, ara que estem en segona onada, no només a Espanya, a tota Europa, ara que està pujant, fins on pujarà i durant quant de temps? I quan trigarem a tornar a estar bé? Aleshores, projecció de temps és difícil fer-ne, però si ens fixem, per exemple, en el cas de Catalunya, que s'ha actuat de pressa quan s'ha descontrolat la situació, si tot es fa bé de manera estricta, s'actua de manera contundent, s'ha actuat amb rapidesa, podem esperar que al llarg de novembre, desembre, la onada torni a baixar. Si no actues, com s'està fent a Madrid, la onada et pujarà durant més temps. I et costarà més i trigaràs més a fer-la baixar.
Sí, el fet de que no s'actuï, com vostè apunta, a Madrid, al final podria tenir efectes col·laterals a altres territoris, no?
Aviam, tot el que passa a Madrid acaba... Tot no, però el que passa a Madrid acaba repercutint en altres territoris i acaba repercutint de dues maneres. Una és directa, perquè si tens una alta densitat de contagis en un territori i una densitat més baixa als territoris veïns i hi ha intercanvi de població, hi ha flux de persones, el virus surt de la zona d'alta densitat i se'n va a la zona de baixa densitat. Per tant, i això ha passat ja de Madrid, el virus ha sortit a Castella-La Manxa, ha sortit a Castilla i León, també ha sortit, hi ha hagut casos a Catalunya, perquè hi ha molta relació entre les dues ciutats. Segurament ha sortit d'altres territoris, no en tinc constància, però podem esperar que hagi sortit a la Comunitat Valenciana, Andalusia. Això és una manera com afecta. L'altra manera com afecta és que a nivell econòmic Madrid té tanta importància en el context de l'Estat que el que passa a Madrid a nivell econòmic com a conseqüència de l'epidèmia acaba repercutint en el conjunt de l'Estat. I per tant hi ha uns efectes col·laterals econòmics que també hi són.
Bé, senyor Corbella, moltíssimes gràcies per atendre'ns. I ja per anar acabant, no sé si ha vingut alguna vegada a Formentera.
Sí, sí que hi he estat. Bé. Ara fa anys, sí.
Bé, doncs ara mateix tenim un moment, diguem-ne, pandèmic més positiu. Tenim només 3 casos actius en tota l'illa, som uns 12.000 habitants més o menys, i fa un mes, per exemple, teníem aquest número multiplicat per 10, és a dir, teníem uns 30 casos de Covid-19 actius. O sigui que de moment, almenys ara, estem millor a Formentera. Però clar, tot s'explica també perquè han deixat de venir els turistes i aquest flux de visitants doncs, també es repercuteix en les nostres dades sanitàries. Però en definitiva, aquí vivim del turisme. No ho sé, com veu el cas de Formentera en el moment pandèmic? Vull dir, clar, potser el nostre model de vida està en perill ara mateix, vivint sempre del sector serveis i depenents de les visites de tercers a la nostra illa.
A veure, el sector turisme és un dels sectors que ha estat molt afectat per aquesta epidèmia i seguirà afectat fins al final de l'epidèmia. Això no vol dir que el turisme hagi d'anar a nivell zero. Però el que sí que... Anem a veure, la situació epidèmica que tenen vostès ara a Formentera, excel·lent. Felicitats. Què s'ha de fer perquè això es mantingui sense posar en risc el futur econòmic de l'illa i de les Balears en el seu conjunt?
Sí.
S'hauria de tenir un bon sistema, un excel·lent sistema de diagnòstic i de rastreig, perquè quan hi hagi brots, que n'hi haurà quan arribin persones. I va haver, aquest estiu passat va conèixer el cas de Neymar, no? Per exemple, a Eivissa.
Sí.
Vull dir que el virus, quan arribi població de fora, el virus també arribarà. Si arriba molta població, si arriba una persona, potser no, si n'arriben 10, potser no, però si n'arriben 10.000, una o altra tindrà el virus. Hi pot haver contagis a les illes i el que és important és detectar-los aviat, fer una certa tasca, en la mesura del possible, d'educació de les persones que venen, de formació, que sàpiguen què han de fer, que sàpiguen com han de reaccionar si tenen símptomes, que no les perjudiqui, que no se'ls digui vostè es quedarà sense vacances, el tancarem i no podrà sortir de l'hotel en 14 dies, perquè llavors no tindrà incentiu, sinó que se'ls comuniqui a vostè l'ajudarem, si es troba malament digui-ho que l'ajudarem. I llavors, si hi ha aquest bon sistema de diagnòstic i de rastreig, es podrà reobrir més i amb menys riscos que si no tenim aquest sistema.
Josep Corbella és periodista especialitzat en ciència i el podeu seguir a La Vanguardia. Moltíssimes gràcies, que tingui un feliç cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, un plaer.